Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al febrer de l'any 1925, els Gunadule, un dels pobles indígenes de l'Amèrica Central, van rebel·lar-se contra els intents del govern del Panamà de reprimir la seva cultura i forma de vida. Van ser uns pocs dies de lluita armada, entre final de febrer i principis de març, després de molts anys de maltractaments i resistència pacífica, en què van aconseguir preservar l'autonomia. Aquestes jornades de confrontació amb el poder són conegudes com la Revolució Dule. En els primers temps de la independència del Panamà, aprovada l'any 1903, el govern central havia tolerat l'autonomia indígena a la costa nord-est del país a canvi de que els gunes anessin a l'escola. El president Belisario Porras va arribar a establir acords amb un dels caps indígenes, Simral Coleman. Però els informes negatius de la policia colonial van acabar derivant en una política sistemàtica d'etnicidi, iniciada el 1919 amb una campanya per treure-li les argolles nasals i altres peces d'indumentària femenina a totes aquelles nenes gunes que estiguessin escolaritzades. Era l'inici d'un seguit d'humiliacions, detencions arbitràries i abusos policials que sovint acabaven de manera molt violenta. Després de 6 anys d'intentar lluitar dins del sistema, canalitzant les queixes mitjançant les vies oficials, els gunes van entendre que si volien sobreviure calia agafar les armes. Pocs dies després d'una declaració d'independència de la nació Dule, coincidint amb les festes de Carnestoltes de l'any 25, els rebels gunes van atacar les forces policials en diverses poblacions de la zona. Durant molts anys es va dir que l'instigador del conflicte havia estat un aventurer dels Estats Units, Richard Marsh. Tot i que és cert que va donar suport a les reivindicacions indígenes, de fet no va tenir una participació tan decisiva com s'ha volgut fer creure segons la visió colonial dels esdeveniments. Els gunes tenien capacitat d'actuació política i de resposta a les agressions sofertes per ells mateixos. Sí que és cert que el govern nord-americà va acabar mediant en el conflicte. El conveni de pau, signat el 4 de març, va fer possible que el poble guna mantingués l'autonomia, però les seves terres no van quedar lliures d'amenaces futures. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem, t'ho haig de confessar, d'un tema que jo desconeixia fins fa molt poc que he començat a llegir sobre la qüestió. Una revolució d'un poble indígena amb un Panamà que en aquells moments no fa gaire que s'ha independitzat i que acaba amb un statu quo complex, però que manté l'autonomia d'aquest poble. És una cosa francament sorprenent.
En referència a Panamà, nosaltres sempre tenim la consideració que només és un canal, un llac molt gran, en fi, d'aquests llacs artificials més grans del món.
Mig artificial, i hi ha parts que
sí,
no,
sí, però el canal... Sí, en fi, però i sabem sí. Quatre coses. Primer, és un país de 75.000 quilòmetres quadrats, que és llarg, però és estret i molt llarg. Després, una cosa que és molt important. A tots els països d'Amèrica Llatina, sense excepció, no ho sé, que també conec una mica el Panamà, i la població indígena l'amaguen. No la potencien gairebé cap. Fins i tot t'endú sorpreses que vas a algun país d'Amèrica Llatina i dius, oh, ah, sí, hi ha tants indígenes aquí, et quedes sorprès. És el cas del Panamà. Aquesta és una altra raó. I després que hi ha una...
Clar, perquè tenim la visió de Panama City, que és una ciutat, o ciutat del Panamà, que és una ciutat molt cosmopolita, molt lligada amb els negocis, molt lligada al noliejament de vaixells, etc. El gran comerç internacional, però clar,
però
hi ha un altre Panamà.
Però te'n vas al nord, diguem, cap a Costa Rica, o te'n vas al sur, cap a la part de Colòmbia, i de cop i volta et trobes amb illes que no saps exactament on ets. No saps si estàs en una illa mig, diguem, del Carib, no saps si estàs en una ple de població negra, de població... amb població indígena...
O una illa amazònica, amazònica, és molt lluny, però sí,
és això una. I després una cosa que és molt important, i és que sempre pensem de que és un país sense personalitat, i aquest és un error gravíssim. El Panamà té una personalitat extraordinària, i aleshores, diguem, com que tots aquests estats s'han construït sota model europeu i sota model nord-americà, no han volgut acceptar aquesta població indígena. Què va fer? Va produir tots uns aspectes amb els quals alguna de la lluita per la seva autonomia, per la seva personalitat, encara existeixen avui, que tu trobes al carrer. Tu trobes al carrer anant de turista viatjant,
sí,
però que hi és present. Ara, la profunditat d'aquests estudis, bueno, ells els silencien totalment. Què en sabem del subcomandant Marcos?
En fi,
tota la
població
indígena a tota la part del sud de Mèxic tocant allí amb Guatemala. No sabem gairebé res i continua existint. És el cas del Panamà, una revolució amb la qual lluitaven per coses molt evidents, la dignitat del ser humà i la contínua bufetada que els donaven a l'autoestima d'aquesta gent.
Qui ens acompanya avui és la doctora Mònica Martínez Maure, professora agregada del Departament d'Antropologia Social de la UB, de la Universitat de Barcelona, i membre del programa Serra Hunter. Doctora Martínez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Revolució d'Hule. Podem parlar d'una revolució a Panamà de fa 100 anys, o estem parlant d'unes revoltes, d'uns conflictes? Què hem de parlar?
Sí, aquest és un tema interessant. De fet, és objecte de debat. Si parlem en termes historiogràfics, conceptes teòrics, clar, és una revolta o és una revolució? El poble Kuna defensa que es tracta d'una revolució, perquè suposa un capgirar, una situació de sotmetiment, i que suposa la refundació de les seves relacions amb l'estat-nació, amb aquest estat panameny que es comença a formar durant els primers anys del segle XX.
Una vintena d'anys abans.
Ja, pels interessos dels Estats Units.
Sí, sí, que vol escapçar-lo de Colòmbia i que faciliti, per tant, el canal. No?
Sí, la història de Panamà és una història poc coneguda, però és una de les repúbliques més joves d'Amèrica. De fet, el 1903 es crea com a estat, es separa de Colòmbia, i amb la mediació d'Estats Units, que té interès de construir aquest canal que inicien els francesos a finals del segle XIX. I en aquestes negociacions...
Amb l'empresa Eiffel, sí, la Torre Eiffel, ve d'aquí, el nom, diguéssim, del senyor Eiffel, que era una immensa empresa d'enginyeria internacional i que va fer moltíssimes coses, entre altres el començament del Canal de Panamà.
Sí, un canal... I moltes mortaldats i molt fracàs.
Ah, sí, és un altre tema.
Sí, sí. El Canal de Panamà, que és un altre tema també.
Ja parlarem, però no, el Canal de Panamà no hi entrem, perquè és un tema...
Però té conseqüències, també.
I en podem dedicar un altre programa un altre dia, la construcció del Canal de Panamà. Però parlem dels dos.
Sí, condiciona, i és veritat que és el que tenim al cap quan parlem de Panamà, el canal, i condiciona també la vida dels mateixos indígenes que viuen allà, com hem dit ara. És un país on la població indígena és important. Segons l'últim cens que s'ha fet ara, just després de la pandèmia de Covid, la població indígena de Panamà són el 14% de la població. Llavors estem parlant d'un número significatiu.
Tenint en compte que hi ha un munt de mestissos al voltant d'aquests indígenes, clar, que no saps exactament com es defineixen.
Això són 14% persones autoidentificades com indígenes, o sigui, que reconeixen que pertanyen a un dels 8 grups, que 8 pobles
que reconeixen el Panamà.
I un d'ells és el poble Kuna. No és el més nombrós és el poble Nobe.
Com has dit? Kuna? Guna?
Sí, Kuna. Aquest és un tema que volia comentar.
Sí.
Dèiem revolució d'Hule. Parlem de poble Guna.
Sí.
Jo no ho entenc.
Molt bé, això és un tema pels antropòlegs.
Sí.
Generalment, els pobles indígenes tenen un nom propi que a Amèrica Llatina es correspon amb la traducció, amb la seva llengua, de la idea de persona, humà. Llavors, Tule, Tule vol dir persona en llengua cuna, en dulegaia. I cuna és el nom que els han donat les persones que doncs, han arribat allà i doncs, els han posat en un mapa a vegades, no? Aquestes persones que van arribar doncs, al segle XVI, al segle XVII, ells els van anomenar cunes. En molts llocs d'Amèrica, per exemple, els jíbaros, és el nom que els donen els conqueridors, però els jíbaros no s'autodenominen jíbaros, el seu nom és aixuar, que aixuar vol dir també persona en la seva llengua. Llavors, cuna seria aquesta paraula que donen les persones externes al grup. En el cas dels cunes, és també una noció reivindicada per ells mateixos. O sigui, no és despectiu.
L'han acabat assumint,
sí,
la paraula,
sí.
I no els sembla malament.
No. I ells diuen...
Per tant, és poble d'Ule i població guna.
A vegades ara també diuen cuna d'Ule. Perquè hi ha cunes a Panamà i a Colòmbia.
No, però és per entendre's, perquè com anirem canviant de terminologia, els nostres oients amb tota la raó del món es poden perdre, no?
Sí.
I per tant, és lògic que ho aclarim.
Sí.
D'acord. Doncs continuem amb això. Aquesta població, abans de la proclamació de la independència, era maltractada per Colòmbia o era deixada de la mà de Déu, diguéssim?
La història del poble cuna és realment una història llarga. De fet, el trobem citat per primera vegada a les cròniques el 1611, habita en aquesta zona del Darién, la terra ferma, en aquests rius grans, que encara avui el Darién és una zona on la carretera panamericana es talla. És una zona molt interessant. Es parla del tapón del Darién. És aquesta zona... Bueno, hi ha tràfic de moltes coses, també és una zona de pas de migrants en aquests moments, però és una zona on ells viuen des del segle XVII, XVIII, estan documentats. D'allà, ells, el poble cuna, comença a negociar una autonomia forta, bueno, resisteix als embats de... Hem de també saber que el primer lloc on arriben els castellans, els espanyols, al segle XVI a la terra ferma, és aquest lloc, és el Darién. I és allà on es funda Santa Maria l'Antigua del Darién, el 1510, que és el Vazco.
Molt al principi,
Molt al principi.
Sí.
Però és un lloc que és abandonat, el 1524. En part per les agressions d'aquesta població indígena, que és molt resistent. I, de fet, durant tot el període colonial, aguanta aquestes incursions de la colònia, negocien amb els francesos, hi ha també episodis d'aliances importants amb els francesos, amb els pirates anglesos. També hi ha un intent d'una colònia escocesa que s'intenta implantar a finals del segle XVII allà, i sí, van
clar,
negociant.
És el Pacífic, és l'Atlàntic i el Pacífic.
Uh-huh. Clar, i per tant és un lloc molt estratègic. Sí.
Sí, ells és un poble que negocia.
Però diguéssim, tenen una consciència de, ara diríem aquí d'estat, però de grup organitzat, que Déu-n'hi-do, esclar, negociar amb uns, altres i buscar aliances internacionals no és una cosa menor.
Són un grup que, tot i que tenen comunitats i viuen en grups petits, creen confederacions, creen aliances entre ells, parlen una mateixa llengua, llavors realment són un grup hàbil en la negociació.
Sí, i tant.
Fins i tot el 1871 aconsegueixen negociar amb Colòmbia, que és l'estat Bogotà, la seu, van allà i negocien la comarca de Tulenega, que és un reconeixement a les seves formes d'autogovern i al seu territori, un territori al que no poden entrar persones que no siguin cunes. I això és el 1871, just uns anys abans de la independència de Panamà. Quan Panamà s'independitza, la notícia arriba i els caps d'aquests grups que existien en la zona, hi ha un desacord. Hi ha una part de les illes que segueixen el Simral Coleman, que és un dels caps importants, que diuen, d'acord, reconeixerem Panamà. Però hi ha tota una altra secció, la més pròxima a Colòmbia, que està encapçalada per un cacic que es diu Inabaguinya, que diuen, no, nosaltres ens quedem en Colòmbia. Llavors, aquí hi ha una divisió important. Però els primers anys de la independència de Panamà no els afecta aquestes illes, perquè Panamà està realment concentrat en el canal. Llavors, el que és important és aquestes negociacions amb el canal, amb els americans, avançant la construcció, i no és fins, doncs, el 1915, el canal de Panamà s'inaugura el 1914, que comença aquest embat d'aquesta onada de dir, bé, ara anem a posar ordre, anem a construir aquest estat-nació.
Aquest estat nou, sí. Modern, contemporani.
Llavors, quan intervenen de manera, primer, humiliant, però no estrictament violenta, per traduir-ho, i després cada cop més violentament, les forces panamenyes en el que és la població guna.
Sí, en aquest moment, Simrad Coleman, que és el que sí que, sí, que sí, domina, i que és el, diguem, el que està més d'acord en unir-se a Panamà, ell fa una negociació amb el president del moment, que és el Belisario Porras, i diu, d'acord, doncs acceptem, pertànyer, doncs, a Panamà, però tenim un problema. Escoltin, nosaltres aquí hi ha molta població, sobretot afro, que estava treballant en la construcció del Canal de Panamà, però clar, el Canal de Panamà s'ha acabat, i totes aquestes persones que van venir, molts jamaiquins, molts gent de les Antilles, doncs quan se'ls hi acaba la feina, doncs què fan? Doncs buscar altres llocs on establir-se. I comencen a establir-se en aquesta zona de costa atlàntica, i comencen a explotar la tagua, que és el que es coneix com un ivori vegetal, és un fruit d'un arbre que a l'època, al segle XIX, era molt valuós, perquè se'n feien botons, una cosa que es trobava als seus boscos. Llavors hi havia també els que explotaven els caparazones de tortuga, no? De tortuga carrell.
Carrell, que gairebé la van...
Les closques.
Sí,
la van exterminar, gairebé. Sí,
sí, avui en dia és una espècie rara i
molt protegida.
Molt protegida.
Hi ha llocs que vas per allà i no t'hi pots ni apropar.
Sí, sí.
Doncs hi havia tota aquesta gent que anaven caminant, i també, molt important, els cautxeros. El cautxú és també
És molt destructiu, el cautxú, el seu conreu. Clar.
Llavors, ells tenien aquest problema, llavors el seu territori, que era un territori que ells havien aconseguit que fos autònom des de sempre, doncs a partir d'aquest moment comencen a entrar totes aquestes poblacions i ells es senten amenaçats. I doncs demanen la protecció de Panamà. El 1915 fan un acord i Panamà estableix a l'illa de El Porvenir, que és aquest nom també és una illa on no hi ha gran cosa.
De simonònic, sí.
Però allà és on establiran una intendència, i aquest governador, que és un emissari del govern de Panamà, doncs ha de servir per ajudar-los a controlar les fronteres del seu estat i, bueno, de la seva regió autònoma, que no entrin, que no, doncs, explotin aquests recursos que són seus.
Però això no ho fan gaire.
No, de fet el que fan és, sí, estableixen policies, escoles que són dirigides per missioners. De fet, també ja havien començat aquestes escoles una miqueta abans, ja quan es crea l'estat de Panamà, a la dècada 1906 hi ha la primera missió, que és un jesuïta, i també un jesuïta que ve de València, el pare Gasó, però després també la Miscope, que són també els bautistes. Llavors s'estableixen missions que comencen a promoure la idea de la civilització, que això també és molt important, perquè eren vistos aquestes poblacions com salvatges.
Com salvatges, i per tant s'havien de civilitzar. Sí. Clar, la civilització, entesos d'aquesta manera, acostuma a portar la imposició de determinades normes, molt sovint carregades d'una falsa moral, respecte als indígenes, si s'han de vestir, si han de fer determinades coses, si determinats hàbits ja no poden ser, les estructures familiars són correctes o incorrectes. Aquest tipus de conceptes és típic de dir anem a civilitzar-los, que anem a convertir-los en europeus de segona, diguéssim. Aquest és una mica el concepte. Sí, suposo que això els hi passa.
Aquesta va ser, bueno, el que va passar. De fet, van arribar a les escoles i van arribar també a les prohibicions de que les dones no es podien vestir com s'estaven vestint. Les dones cunes es vestien portant una mola. La mola és un teixit, que és una tècnica de teixit a l'inversa, que avui en dia també és molt famós, podeu veure, si poseu la paraula mola a qualsevol lloc, sí, sortirà, i formava part de la seva vestimenta. Són teles que superposen molt colorides, i eren com unes bluses llargues. A diferència d'altres pobles, com per exemple els Emberà, que anaven quasi bé doncs, despullats, no anaven despullats en la seva manera d'entendre el cos, però pels occidentals era...
ensenyaven massa pell,
sí, diguéssim. Algunes no, algunes es tapaven massa i tot. Ja. Les dones portaven aquestes camises tan amples...
Deuen ser boniques, no?
Sí,
estèticament, doncs...
i és un art avui en dia fins i tot protegit per una llei de propietat intel·lectual, on podem veure a tots els museus d'art indígena, d'etnologia al món, tenen moles i hi ha fins i tot col·leccionistes de moles. És realment un art indígena dels més famosos que hi ha. Però bueno, els senyors que van arribar allà...
No els agradava gens.
No els agradava. I tampoc els agradava unes coses que portaven als braços i a les cames, que són els winnies, que són uns braçalets, unes peces de les xaquires, no?, que porten embolicats els avantbraços i també a les cames. I que, en certa manera, podem dir que, clar, són uns braçalets que oprimeixen una miqueta les extremitats.
Sí.
I una altra cosa que tampoc els agradava gens era una espècie de piercing, no?, una nariguera, que és... Una arracada al nas, gran, prominent, d'or, aquí penjada del nas, no? Que, fet, els cunes encara diuen avui. Les àvies portaven això i quan bevien el cafè... Doncs
els entrava
el
nas.
Xucava, sí. Bueno, llavors aquesta manera de vestir...
Era massa exòtic.
Era massa estrany.
Sí.
Van dir, això, doncs, ho han de treure. Els cunes... clar, pot semblar anecdòtic que la vestimenta de les dones sigui un objecte de polèmica i de debat. Però, de fet, hi ha una analogia entre el cos de les dones i el cos de la Mare Terra.
I llavors, per tant, ofendre les dones era ofendre la Terra, també.
I treure o dir a les dones com s'havien de vestir...
I això suposo que la policia intervenia.
Sí, els hi prohibien, de fet, a les escoles que entressin d'aquesta manera. L'altra cosa que tampoc els agradava gens i volien combatre eren les cerimònies de pobertat. Quan una noia cuna té la seva primera menstruació, la monarquia, la família ha de convidar a beure, a menjar...
A beure de beguda, no de mirar.
Una xitxa, una beguda alcoholitzada. Sí. Això encara avui és... De fet, són unes cerimònies que el que promouen és...
Pas de la noia a la fertilitat, diguéssim.
Sí, però també hi ha la idea de la redistribució a la riquesa. És la idea de que una persona que té molt ha d'acumular, sí, bueno, al llarg de la vida s'hi pots acumular, però llavors quan tens les teves filles que arriben a aquesta edat has de convidar tothom i tota aquella riquesa que has acumulat baixa. De fet, la societat cuna, encara avui, no podem dir que és una societat igualitària al 100%, però sí que té unes lògiques de redistribució de la riquesa importants.
A inicis dels anys 20, els indígenes responien a cada ultratge policial que els hi feien simplement amb una carta adreçada a les màximes autoritats de l'estat de Panamà. Aquesta va ser l'opció escollida per Cynral Coleman, un dels líders gunes més destacats. Els policies i funcionaris locals desmentien totes aquestes queixes, com és el cas de l'intendent Humberto Baglio i el tinent de policia Antonio Linares, en dues cartes enviades al secretari de Govern i Justícia els dies 14 de maig i 6 d'octubre de 1920, respectivament. Per la seva banda, Coleman animava els seus seguidors a despertar dels anys de submissió amb textos poètics i alegories.
Coleman no només explota els indis, sinó que busca allà on sigui d'obstruir el pas de l'avenç i la civilització en aquesta costa, tot guanyant-se l'amistat de tots els indis que, com ell, pensen viure tota la vida com a salvatges i sempre disposats a contrarrestar tot el bé que se'ls pugui fer.
Li repeteixo a vostè que tant l'advocat De La Rosa com en Coleman són els responsables dels fets funestos que passen en aquesta costa. I els qui perjudiquen i obstrueixen els bons desitjos que anhela fincar el govern en aquesta regió.
És mitjanit. Tot és silenci en aquest lloc. En la meva maca sento com si la meva mare m'estigués donant una sacsejada. Fill, ja n'hi ha prou de dormir. Escolto què diu la mare. Em vaig despertar. Encara estirat, vaig parar l'orella amb totes les meves forces en aquell lloc. A sota, en el quart nivell, la colobra daurada, l'arquer, va agitar el cascabell. Prr! Això és el que vaig començar a sentir de lluny, en el món subterrani. Aleshores sonava més a prop, com si les coses estiguessin passant més a prop, en el segon nivell. Per tant, fills meus, no dormiu tant. Mantingueu-vos desperts. El gran pare ens va fer homes gunes. Venim aquí com els grans gunes, amos de la terra. Estaré actuant pels meus nets, actuant pels meus fills.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Mònica Martínez Mauri i Josep Maria Soler Sabater parlant de la revolució d'Ulem, la revolució feta per un grup indígena, en aquest cas al Panamà, fa aproximadament ara 100 anys, no? Perquè és del febrer del 25 la revolució d'Ulem. Per tant, ara estem pràcticament al centenari d'aquesta revolució. Centrem-nos. Doctora Martínez, acabem de sentir aquests tres fragments, dues cartes i una reflexió, diguem-ho així, del líder Gula. Què estava passant? Per què hi havia aquesta repressió? Era la càrrega moral que portaven de les missions, o hi havia darrere una càrrega política més gran que tot això els volien absorbir? Què és el que estava passant?
Sí, de fet, això és comú en molts països de Llatinoamèrica durant aquest període. De fet, hi ha la voluntat de civilitzar, d'aculturar aquests pobles que tenien unes maneres de fer, unes costums, unes cultures que ells pensaven que atentava contra el desenvolupament nacional. Llavors hi ha aquesta idea de que se'ls ha d'incorporar a la nació, i se'ls ha d'incorporar doncs ensenyant-los a parlar doncs la llengua, a creure doncs en la bona religió i a vestir-se correctament. Llavors això que pot semblar, bueno, pues sí, coses no gaire importants, doncs per ells doncs eren molt significatives.
Però sí que ho són, ho són per nosaltres també,
Sí.
I els catalans ho sabem molt bé, això del tema de treure la llengua, el que representa.
I a més hi havia una altra significació, i és que, clar, tenien el miratge allà davant dels americans. I els americans, amb un nivell econòmic tan elevat, que els panamenys, l'estat panameny, volia ser com els americans. Per això, fins i tot la ciutat de Panamà i les ciutats grans de Panamà s'assemblen molt a les ciutats nord-americanes plenes de gratacels, cosa que sorprèn molt, no? Aquella... De vegades tens la sensació que pots estar en una ciutat americana, absolutament.
Sí. I per entendre Panamà i també el conflicte a la costa atlàntica, a la comarca de Conayala, Sant Blas, que es deia llavors, és també molt important tindre present la presència d'Estats Units, que és el tercer en aquest conflicte i que marcarà la negociació de l'autonomia política en aquests primers moments amb l'estat panameny. Llavors aquí està clar que doncs, els Estats Units està present, perquè la franja central de l'estat ha estat cedida als Estats Units a perpetuïtat, o sigui, el canal...
Panamà està dividit en dues parts, i una part central és americana, és dels Estats Units.
Bueno, això ha estat així fins al 31 de desembre del 1999, que aquesta part passa a Panamà, i avui en dia és tot territori, però sí, des del 1903, que es fa el tractat al Bonovanil, aquell tractat que cap panameny va signar, fins al 31 de desembre del 99, doncs era territori nord-americà. De fet, era la cinquena frontera.
Que van fer una festa secular de veritat i de canvi de mil·lenni de veritat.
Clar, llavors els americans que estaven allà també visitaven els cunes, i els cunes també anaven a la ciutat i tenien contactes amb gent que estava a la zona. Alguns d'aquestes persones, per exemple, era un diplomàtic, bueno, un senyor que treballava al ferrocarril, que es deia Macam, que també serà important en aquestes negociacions, però també apareix gent com el Richard Marx, que és aquest aventurer explorador que també doncs, acaba tenint un paper important, però ells tenen contactes amb aquestes persones, i aquestes persones també els parlen de que als Estats Units hi ha reserves, i els reafirmen en la seva idea de que l'autonomia és possible, fins i tot en un país com Panamà.
Ells no es plantegen una independència o una transformació, un statu quo diferent, ells es plantegen simplement mantenir o estructurar l'autonomia que, de fet, teòricament tenien i que estava sent malmesa, no?
Sí, en aquests moments ells el que volen és que els hi donguin una sobirania, però no entesa com la sobirania d'un estat-nació, sinó una autonomia que els permeti controlar l'accés al seu territori, això és molt important per ells, i fins i tot el Simrad Coleman utilitza aquests cunes que són formats a les escoles, que van a les primeres escoles que es fan, però també el govern, a partir del 1906, crea un programa de beques per joves indígenes que aniran a la ciutat de Panamà, aprendran castellà, alguns d'ells fins i tot aprenen anglès, i aquests joves que han de servir per aculturar el seu poble, sorprenentment s'acaben convertint en els secretaris d'aquests ancians, perquè és una gerontocràcia, a la societat Kuna el poder el tenen aquestes persones molt adultes, com el Simrad Coleman, que era una persona de quasi, no sabem ben bé quants anys tenia, però diuen que va néixer el 1840, llavors a l'època de la Revolució devia tindre uns 80 anys, entre uns 70 o 80 anys. Però aquesta persona, que era una persona ja molt, molt anciana, es servia d'aquests secretaris, d'aquests cunes que havien après a parlar castellà, a escriure màquina, que en la llengua cuna són anomenats siquis, que el siqui vol dir és ocell. I és el guia. És també un aliat molt important. I, de fet, l'autonomia cuna avui en dia encara s'entén gràcies al paper de totes aquestes persones, aquests lletrats, aquests indígenes que aprenen en el món dels blancs, però que acaben servint els interessos del seu poble. No acaben servint els interessos...
Els interessos d'aquells que els hi han donat un ensenyament determinat. En tot cas, ja veiem com s'està covant el conflicte, perquè sospito que les autoritats panamenyes i també els missioners, tot això, no sé si la paraula és a sang i foc, però com a mínim ho imposa en mano militar, no? Que les coses s'han de fer d'aquesta manera i amb una certa violència.
Al començament, del 1915 fins al 1919, diguem que el conflicte és mínim. No hi ha fets de sang, no hi ha... estem en aquest tema de treure la roba, de desposseir de la llengua... però després, a partir del 1919, sí que comença a haver-hi agressió física. I aquí els mateixos cunes també tenen confrontació. Hi ha moments realment de molta tensió, on hi ha doncs, persones que moren, tant d'un cantó com d'un altre. Els cunes tenen restricció de moviments, no els deixen doncs, fins i tot reunir-se, no els deixen anar d'una illa a l'altra. I aquí ja comença la cosa a pujar de to. I després, el 1923, també hi ha alguns episodis on, doncs, això, per exemple, en un dia, no, l'intendent, aquest governador, doncs, fa arrestar doncs, a cops a tots els homes d'una comunitat, de la comunitat de Riu Azúcar. I llavors, també, uns mesos després, doncs, els mateixos rebels cunes ataquen un destacament de policia d'aquesta mateixa illa i també hi ha unes baixes. Llavors, estem davant d'un conflicte...
Que va increixent.
Sí, tot i que el poble cuna, realment, tot i que en l'imaginari panameny té aquesta idea de ser violent, el que demostra la seva història és que és un poble negociador, un poble que aposta per la via diplomàtica. Però, clar, quan la via diplomàtica no sorgeix efecte, doncs passa a l'acció. I aquí és el que ens trobem doncs, quan arriba ja l'any el 25.
Al febrer del 1925, l'explorador nord-americà Richard Marsh s'havia dirigit en portaveu de les reivindicacions dels gunes davant dels Estats Units, encara que els gunes ja tenien els seus propis representants. La seva voluntat era la d'internacionalitzar el conflicte i per això Marsh va redactar en anglès una declaració d'independència i drets humans de la nació d'Ula. Aquest text, publicat al diari L'Estrella de Panamà, imitava en diversos punts la declaració d'independència dels Estats Units. Val a dir que la República d'Ula va ser fugaç, ja que només va existir entre febrer i març de 1925.
Havent assumit la nostra debilitat física i material, però conscients de la justícia i la necessitat de la nostra causa, acceptem el desafiament. Afrontem una paradoxa ben comuna en els afers humans quan per assolir la pau ens cal lluitar. És per això que nosaltres, els líders autoritzats i representants del poble d'Ule, reunits en congrés, declarem que la República de Panamà, ja sigui per la ignorància de les autoritats del govern respecte als ultratges perpetrats pels seus representants sobre la nostra gent, o bé per una intenció deliberada, ha perdut qualsevol dret de reclamar justament la sobirania sobre la nostra raça i el nostre territori. I, en conseqüència, proclamem la nació d'Ule lliure i independent de la República del Panamà. La nació d'Ule sol·licita al govern dels Estats Units que accepti un protectorat sobre la gent d'Ule i el seu territori i que garanteixi per al govern local del poble d'Ule un grau d'autonomia suficient per provar que som capaços d'exercir-lo. La nació d'Ule es compromet així mateix a obrir el país al comerç internacional. La nació d'Ule es compromet a acceptar i establir, de la millor manera que sigui capaç, un sistema d'escoles modern adaptat a les demandes del poble. També a garantir la llibertat religiosa i de consciència en tots els seus confins, fent-ho compatible amb el benestar públic, i adherir-se a tots els usos i costums que són conformes a la llei internacional reconeguda i establerta. Resumint, el poble d'Ule sol·licita i exigeix el dret de viure com éssers humans racionals. Aprovat i acceptat unànimament pel Congrés Nacional de la Raça d'Ule el 12 de febrer de 1925, o l'any 5825, després de l'antiga migració de la raça d'Ule des de la seva llar ancestral de Tulan, després d'una sessió que ha durat 26 dies, en què hem discutit a fons, hem reflexionat i hem pregat, amb tota la solemnitat, els representants del poble d'Ule, que abasten 45 viles i tribus.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctora Martínez Mauri, el conflicte l'any 25 és quan esclata, pel que acabem de sentir aquesta declaració que es produeix al febrer. El febrer és el moment àlgid del conflicte. És un conflicte armat, molt més armat que aquestes accions esporàdiques violentes que hem vist fins ara?
Sí, de fet, és un atac organitzat per la facció del Simlal Coleman, en el que acaben morint 30 policies colonials. És un atac en el que primer comencen escanyant a un dels policies, després hi ha realment aquesta mortaldat, 30 persones. És el resultat final. Sí, però per ser una revolució, són milers, no? Vull dir, realment estem en una... que passen molts pocs dies. I aquí també la resposta per part d'aquests policies colonials és fugir. Llavors, aquí és una cosa molt ràpida. I en aquests moments entren també les negociacions ràpidament amb l'estat panameny, i aquí és on hi ha el polèmic paper d'aquest explorador nord-americà, el Richard Marx, que és un senyor que és un diplomàtic sense diplomàcia, és un polític impolític, és una persona, un personatge, diríem, que va tindre un paper important en el sentit de que estava allà en aquell moment i va acabar provocant la seva presència en aquell lloc i el voler donar suport a aquests indígenes que ell realment admirava. El Richard Marx era una persona que buscava el cautxú, treballava pel Henry Ford, pel Firestone, i era una persona força complexa, però també era una persona que es deixava portar per uns mites romàntics, i un d'ells és la recerca dels indis blancs. De fet, ell té un llibre que et publica 10 anys després.
Sí, això és curiós.
Sí. Hi havia la idea, com hi ha la idea del Dorado, doncs, que hi havia un lloc en el món, en aquesta Amèrica, que doncs, hi havia una tribu d'indis blancs. Indis blancs que potser eren els descendents d'uns vikings, d'uns primers pobladors europeus que havien arribat allà. I, bueno, total, com va arribar i va veure els cunes...
Aquest mite encara existeix, eh? Sí. Encara hi ha gent que això ho escampa. Sí, sí.
I quan va veure els cunes va doncs, creure fermament en l'existència d'aquest mite. Per què? Doncs perquè els cunes tenen un alt percentatge d'albinisme. De fet, si anem avui a qualsevol comunitat cuna, ràpidament podrem veure que un 1% de la població té aquest albinisme. A més, és molt sorprenent, perquè, clar, un albinisme en aquest clima tropical, on fa molta calor...
No és el més adequat.
No, però, no. De fet, tenen una esperança de vida reduïda.
Càncers de pell, etcètera, són molt complicats.
És un impacte, eh?
Sí, sí.
Per no oblidar-se.
Perquè els cunes tenen pell fosca?
Sí, són indígenes, llavors tenen una pell més aviat fosca. Llavors et trobes amb aquestes persones amb faccions realment indígenes, però blancs, amb ulls blaus i amb cabells quasi blancs.
Blancs a un nivell molt, gairebé malaltís, que és el que passa, per desgràcia, amb els albins, no?
És la idea que tens, és la idea que et queda fins que no t'ho expliquen.
Llavors, clar, el Marx estava fascinat perquè creia que realment havia trobat això.
Els vikings aquells perduts.
Va motivar també una expedició científica, va convèncer a l'Smithsonian que li deixessin un antropòleg, que li deixessin una persona...
L'Smithsonian és una fundació nord-americana que també viu d'un cert enlluernament, en fi, una mica fora de lloc.
I, de fet, ell es trobava en territori cuna quan va explotar tot aquest conflicte i va estar present en les reunions, en les assemblees que van fer i va doncs, recollir algunes de les propostes que sorgien cap a l'Estat i va ell també escriure aquesta declaració que és realment una obra on ell va intervenir molt. I aquesta és la crítica que se li fa doncs, al Marx, que sembla ell l'instigador dels fets, però realment doncs, el que va ser una persona que va estar allà i que la seva mateixa presència va desencadenar la intervenció d'Estats Units. Perquè ja sabem que quan hi ha un ciutadà americà en un lloc de conflicte, doncs es mobilitza l'exèrcit. I aquí és un dels detonants de la revolució, que en un moment donat apareix aquest navio, aquest vaixell de guerra, el Cleveland, on venen una delegació de panamenys que venen a negociar amb els cunes i també doncs, una delegació del govern que estava als Estats Units. I aquí en aquest vaixell de guerra és on es fa l'acord de pau i on es comencen a posar les bases del que serà la futura autonomia cunà.
El Cleveland arriba a participar en la guerra, diguem-ho així, perquè és una guerra petita, però no arriba a llançar cap canonada.
No arriba.
Però, esclar, impressiona molt les autoritats panamenyes, que en definitiva qui tenen allà són destacaments de policia armats com s'arma la policia, no crec ni que tinguessin cap mena de canó o coses similars, clar.
Clar, que de cop i volta aparegui un vaixell vell, una miqueta destartalat, però, clar, arriba i llavors genera doncs certa confusió també en els mateixos panamenys, perquè en un moment donat arriben a pensar que tenen els cunes el suport d'Estats Units. I, de fet, en aquest vaixell també ve un amic dels cunes, que és aquest senyor Markham, que treballa al ferrocarril, que és amic dels cunes, que admira el seu art, les seves moles, i que també doncs, convenç els panamenys i a la delegació nord-americana de que doncs, les pretensions dels cunes són legítimes. És un poble que només vol doncs, el control del seu territori i que vol continuar vivint com havia viscut fins ara, amb autonomia i en la seva llibertat, i respectant els seus costums i vestint-se com volen i doncs, utilitzant la llengua que doncs, sempre han utilitzat, i no hi ha res més que això. Llavors aquí comença, a partir d'aquest tractat de pau que es firma el 4 de març del 25, els anys següents, una negociació...
Clar, però tractat no podia ser, perquè no era entre dues estats.
És un acord.
És un acord, simplement, com a tal, no?
Sí, sí.
L'acord, què admet i què permet alguna?
Sí, el que acorden, bàsicament, és que no hi haurà més policia colonial, que no hi haurà una imposició d'aquests codis vestimentaris, que es permetrà una educació però que respecti també les seves costums, i l'acord de que hi ha la possessió col·lectiva de la terra de tota aquesta zona que es diu comarca de Sant Blas en aquell moment. L'any 30, llavors hi ha una demarcació del territori, més endavant l'any 1945 un reconeixement de la seva forma d'autogovern, que és el Congrés General Cuna, i l'any 53 és la llei 16, que és la que actualment és encara vigent i que preveu que a la comarca de Cunayala qui mana i el territori és del poble cuna. Llavors, en aquests moments a Cunayala no hi ha, per exemple, tot i ser un lloc extraordinari per fer turisme, perquè estem parlant d'un lloc on són 400 petites illes, és com el paisatge polinèsic, però el Carib.
Clar, una preciositat.
És una preciositat. Realment és un dels llocs més espectaculars que jo crec que hi pot haver al Carib.
Però no hi ha turistes.
Sí que n'hi ha, però és un turisme gestionat pels propis cunes. De fet, la inversió estrangera, o sigui, fins i tot una persona sí. que sigui panamenya però no indígena, no cuna, no pot tenir un negoci ni un hotel, no pot tenir cap mena de benefici, no pot fer un hotel, no pot fer cap mena de...
O sigui, no trobarem Starbucks, per entendre'ns allà.
No, cap cosa
d'aquest estil. Com els hi va als cunes ara? A part d'això, que sembla que els hi vagi bé, però la resta...
Bé, al territori cuna hi ha molt turisme. Avui en dia podríem dir que és la principal font d'ingressos del territori cuna. Per engressar al territori cal pagar una quota d'entrada al Congrés General Cuna. Hi ha negociacions que estableixen amb algunes empreses, com per exemple de telecomunicacions, i si passen, per exemple, el cable de fibra òptica pel seu territori, han de també pagar diners al Congrés General Cuna. Diguem que l'autonomia continua existint. És una autonomia política forta. En el plànol econòmic podríem dir que és millorable, perquè les fonts de generar, la manera de regenerar recursos que tenen són encara avui en dia
una mica precàries.
Hi ha bastanta migració de cunes. De fet, els cunes són uns 80.000 entre Colòmbia i Panamà, majoritàriament a Panamà, però en aquests moments el cens ens diu que són unes 34.000 persones que viuen a la comarca de Cunayala i unes 30.000 que viuen a la ciutat de Panamà. Llavors veiem que hi ha
gairebé meitat i meitat està dividit. I políticament els panamenys, com després de l'acord, no els hi va quedar un ressentiment, unes ganes de tornar a refer el Gran Panamà o es van tranquil·litzar?
Es van tranquil·litzar i, de fet, en l'imaginari hi ha la idea de que són un poble que han lluitat molt per la seva autonomia, pel seu territori, i que difícilment se'ls pot convèncer de coses que no vulguin. Llavors, tot i que hi ha hagut molts intents de construir fins i tot bases navals en el seu territori, ells han rebutjat. Actualment també hi ha projectes d'aquests que crear reserves de carboni, els programes RED, que serien també com unes reserves forestals, el que es diu també pagar per serveis ambientals, i ells moltes vegades rebutgen.
Està per aquí la cosa. Doctora Mònica Martínez Mauri, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia a explicar-nos aquest tema realment desconegut, s'ha de dir, o conegut per molt poca gent, com a mínim aquí al país, però que és francament interessant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, tu que has estat a Panamà i més o menys ho coneixes, això ho sabies, el tema aquest dels Dua i els Laguna?
No, amb aquesta profunditat no. Home, el que passa és que quan vas en congrés i en aquestes coses t'expliquen alguns aspectes d'aquests. El bo del cas, del que ell ha explicat molt bé, és de que alhora Panamà, amb el seu folclore, en fa molta ostentació d'això. És a dir, de forma pública, de forma turística o congressual, en fa, de dir, els pobles indígenes i tal, i llueixen, alhora llueixen.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Xavier Martín, Marc Lobato i Albert Cortés.